migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE, des de Catalunya i Andorra. Soc José Miguel Cruz, estic encantat de parlar amb vosaltres. Insisteixo, estem pendents d'aquestes declaracions del president, que les oferirem en qualsevol moment, en quan es digni a presentar-se i a explicar el que hagi d'explicar, si és que ha d'explicar alguna cosa. Bé, benvinguts, com esteu? Una abraçada forta per tothom. Començàvem enrere abans parlant de l'aeroport del Prat i de l'ampliació. I ara començarem Migdia COPE parlant dels drets dels viatgers de línies aèries. Començarem per aquí. Una època de vacances, fem viatges... Doncs bé, per aquells que agafeu un vol, ja sigui de forma puntual, perquè feu un viatge de per plaer o de forma més habitual, per feina, heu de saber que segurament ja ho sabeu, que la Unió Europea, els ministres de transport, han aprovat una proposta per reformar el reglament de drets de passatgers aeris. I ja us advertim que això afectarà tant a reclamacions per endarreriments en vol o si les aerolínies poden cobrar o no per l'equipatge de mà. És a dir, sembla que els drets dels viatgers hi ha un pas enrere, un retrocés. Clar i català. Yolanda Canales, espero i desitjo que no siguis gaire usuària, en tot cas.
Jo, a mi poc que... poden guanyar, perquè em fa molta por volar i ho agafo quan no tinc més remei. Però, a veure, de moment és només una proposta. Aquest text s'ha de negociar les pròximes setmanes perquè el Parlament Europeu es necessita el suport almenys de 361 diputats. I Espanya i Alemanya s'hi han oposat. Ara anem més al detall. Per exemple, en una qüestió que està molt d'actualitat és en el fet si les companyies aèries poden cobrar o no per l'equipatge de mà. Doncs sí, s'obre la porta que puguin cobrar sempre que aquest equipatge de mà sigui d'un tamany raonable i estigui a la cabina. A veure què s'entén per raonable.
Per raonable, correcte.
Tot i que es pot continuar portant i no es cobrarà el que es pugui posar sota el seient. Això, anava a dir que és una maleta per persona, no. És un bulto, no? Una motxilla...
Un bolsito, motxilla petita, coses així, eh?
Es deixa portar sota el seient. A Espanya, recordem que va multar diverses aerolínies precisament per això, per cobrar l'equipatge de mà, tot i que aquestes van recórrer la sanció i també Brussel·les va tocar el crostó a Espanya. Aquesta és una qüestió a tenir en compte i després està l'altra, que és el tema de les compensacions en cas d'endarreriments. En un primer moment, com diem, i a l'espera d'aquestes negociacions, la cosa queda així. Els passatgers amb vols de 3.500 quilòmetres i que s'endarrereixin els seus vols 4 hores podran reclamar 300 euros de compensació. Si aquesta demora és de 6 hores amb més de 3.500 quilòmetres, la compensació serà de 500 euros. Hores d'ara, el que estableix és que per endarreriments de 3 o més hores d'un vol amb 1.500 quilòmetres, la indemnització és de 250 euros, entre 1.500 i 3.500 quilòmetres de 400, i en el cas de trajectes més llargs ja estem parlant de 300 euros. El que s'ha intentat, diuen, és trobar un punt d'equilibri entre la posició inicial de la Unió Europea i també el que demanaven les aerolínies. Aquestes últimes aleguen, per exemple, que aquesta política de compensacions, la que està actualment en vigor i que és... clar, el superem molt estricte, doncs el que provocava és que les companyies els sortís més a compte anul·lar un vol directament que pagar les indemnitzacions per endarreriments.
Aquí podríem entrar en debat, perquè si en funció d'on estigui aquest vol, t'han de pagar l'hotel, t'han de pagar moltes coses. És a dir, aquí hi ha un poco de trampa aquí, també,
D'això es tracta.
Bé, doncs mira, precisament traslladant tot això que estaves explicant, el Dan Miró, que és advocat especialista en drets dels viatgers per fer 5 cèntims. Dan, bon dia, benvingut.
Molt bon dia.
Soc jo o em dóna la sensació que els drets dels viatgers baixen una mica?
Els drets dels consumidors de transport aeri havien sigut exemplars a Europa. Tot el planeta es havia emmirallat amb la legislació europea des de l'any 2004. Inclús molts països van anar copiant inclús les resolucions del Tribunal de Justícia de la Unió Europea i, curiosament, Europa, 20 anys després, fa un pas enrere de dimensions importants. En primer lloc, el tema de l'equipatge, que era un tema que no era ni legal ni il·legal, sinó simplement alegal, no estava regulat, però sí és cert que el poc que estava regulat, i perquè la gent ho entengui, era que amb el bitllet s'havia de permetre pujar un equipatge. El que passa és que la legislació mai va determinar quin equipatge, no? I, per tant, la decisió de quin equipatge, quan parlem de dir, diem el quin, vol dir pes i dimensions, ho decidia l'aerolínia, i aquí estava la clau, no? Però, clar, hi ha una qüestió de seguretat i de qüestions tècniques absolutament òbvies, que això s'ha de regular, per què? Perquè en un avió tu no et pots presentar el passatger amb 73 maletes de 20 quilos cada una, i dir, escolti, si em diuen que puc portar equipatge, i llavors la llei de seguretat aèria permetia a les aerolínies decidir quin pes i quines dimensions es permetia. Per tant, estaven absolutament segures, perquè aquest debat de l'equipatge ja portem 10 anys arrastrant-lo, sí. I el ministre de Consum fent escarafalls i posant multes, i sabien perfectament que això no arribaria enlloc, bàsicament per qüestions tècniques, no perquè no es tingués part de raó, sinó per qüestions tècniques, perquè, més a més, jurídicament no es havia regulat. Per tant, com ha acabat això? Ha acabat com no podia acabar d'una altra forma. Sí que podia acabar d'una altra forma amb el tema d'equipatge, que era una mica millor, però que és que les aerolínies, com que hi ha un reglament europeu que des de ja fa més de quasi 17 anys que està en vigor, que les aerolínies poden cobrar suplements, l'aerolínia l'única obligació que té és deixar pujar el passatger amb un equipatge d'unes dimensions que cap sota el seient de davant, que són molt petits, pràcticament és un bolso o una bosseta d'aquestes que portem a l'esquena quan anem a fer esport, per exemple. Per tant, ni tan sols un troller estaria fora del preu del bitllet.
No, abans era allò que entrava dins de l'equipatge de dalt, del maleter que hi havia dalt dels avions.
Sí.
Això sí que estava permès, però sembla que això ja tampoc.
Tampoc. Per què? Perquè és molt senzill. És dir, els avions, el 90% dels avions que la gent agafa, que són de curt, mitjà, ràdio, que són Europa, Espanya, així, són avions que tenen una capacitat de 180 passatgers, i que aquestes cabines, aquestes infraestructures de l'aeronau, no permeten més de 120 tròlers, mesura tròler. Llavors, clar, aquí hi ha un desajust. Si aquests avions tenen una capacitat de 180 i màxim 120 tròler, a partir del moment en què entrem en l'era low cost i que tothom mira a l'euro i tothom vol portar la maleta amb ell per no facturar i per no pagar, ens trobàvem, evidentment, que quan se't presenten 180 passatgers a embarcar amb 180 tròlers, doncs n'hi ha 60 que no hi queben. Matemàtica física
ja.
Pura.
Ja. Però bé, a partir d'aquí no es pot regular d'una altra forma que fer pagar? Vull dir, d'aquí
sí,
és la culpa, tot això.
Es podia regular d'una altra forma. Es podia regular que en vez de l'equipatge que anava sota el seient, que és molt petitet, i que aquest seguirà sent lliure de preu i anirà amb el bitllet, hi havia una altra segona opció, que era permetre un tròler, que és unes dimensions més grans, i que les pròpies companyies, a partir del seu màxim de cabuda de cabina, que són 120, a mesura que la gent va fent el checking, si tu ja eres del 121 i ja havien facturat 120, haguessis de passar 2 hores per abans per taquilla, per guixeta, i facturar-lo gratuïtament. I tothom pogués portar com a mínim un tròler, que era unes dimensions que més o menys eren mínimament raonables amb un equipatge. Però no, s'ha optat per la restrictiva, que és la de sota el seient, que aquí no hi ha discussió, tothom pot portar, i si algú vol portar algú més gros, que pagui complement i facturació. Bé, aquí hi ha diversos criteris, eh? És a dir, inclús les companyies defensen, amb una mica de raó en aquest cas, amb una mica de raó de dir, escolti, és que la majoria de passatgers, amb el que els hi cap a sota el seient, en tenen de sobres i no tenen per què pagar més per portar una maleta més grossa. Per què? Perquè si hem d'autoritzar una maleta més grossa, vol dir que els costos ens pugen per handling, per molts motius, per pes, per no sé què, i per tant, el bitllet que en principi li era suficient amb l'equipatge de sota el seient, ara serà més car. Per què? Perquè encara que ell no necessiti això, haurà de pagar el de tots, per entendre's. Aquesta era la teoria, eh? És una teoria una mica estranya, però la qüestió és que, en vez de forçar l'opció que era una mica més benvolent pel passatger, s'ha anat a buscar la restrictiva. Per tant, el lobby de les aerolínies és fort. Però, clar, aquest no és el retrocés dels drets dels passatgers més greu que hi ha hagut, o que hi pot haver, perquè això no està aprovat, eh? Això s'ha aprovat.
No, s'ha d'aprovar, i a més, en funció de qui li preguntis, té la seva lògica, en funció també de qui li preguntis i com ho preguntis. Sí. Però el més greu quin és?
El més greu és, són diversos. És a dir, primer, el d'ampliar l'horari dels retards, que fins ara amb 3 hores de retard tenies dret a unes compensacions, per tant, si tu te n'anaves d'aquí a Madrid i t'esperaves 3 hores assentat davant de la porta d'embarc, els hi sortia gratis, però a partir de les 3 hores i un minut havien de pagar 250 euros. Ara això ho amplien a 4 hores. Què vol dir? Que per anar de Barcelona a Madrid, amb les 2 hores que t'obliguen a anar amb anterioritat, més, si li sumes l'hora de vol més les 4, doncs et poden tenir quasi 8 hores per fer un viatge que en teoria hauria de ser ràpid, còmode i senzill, sense cap mena de penalització per l'aerolínia. Cap. Clar, la justificació que fan sobre això també és bastant surrealista, perquè diuen, no, és que si nosaltres hem de compensar a partir de les 3 hores i un minut, preferiríem cancel·lar els vols. I si cancel·lem els vols, el passatger encara sortirà més perjudicat, perquè a sobre es quedarà sense vol. Quan no expliquen, no expliquen la segona part, que és dir, no té res a veure. Una cosa és un retard de 3 hores i un minut o 3 hores, o 3 hores i mitja, que hauràs de pagar una compensació, però si vostè cancel·la el vol, no tan sols haurà de pagar aquesta compensació, sinó que haurà de donar un vol alternatiu el més ràpidament possible i haurà de pagar els danys i perjudicis, l'hotel, el mesot, etc. Aquesta segona part no l'expliquen. I amb aquella teoria primera fan veure que fan un favor als usuaris i als passatgers. Clar. Amb aquesta ampliació del retard. Una cosa absolutament que no té cap mena de lògica. Mira, no hi ha país menys sospitós que Alemanya que la digues, això no tenia cap
i com la Unió Europea cedeix aquestes coses?
Hi ha hagut, a veure, aquí s'haurà d'anar veient com van sortint les filtracions del que realment ha passat aquí. Per què? Perquè s'ha aprovat amb un 65% justíssim, i en diversos països grossos i importants que han dit que no, però estem parlant d'un lobby tan bèstia que és la IATA, l'agrupació de companyies aèries, que no en tenim cap mena de dubte que allà es van discutir moltes coses, però no els drets dels passatgers.
Doncs senyor Dan Miró, advocat especialista en drets de viatgers, escolta'm, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat. Molt amable.
No, a vostès. Vinga, una salutació.
Una abraçada, cuida't. Tela, eh? Hi ha un què aquí darrere, el per què arriben aquestes qüestions que... Bé... Després de quan ho deixes anar, perquè a vegades, inevitablement, moltes carreteres et porten cap a certes conclusions, que dius, és que si ho dic, puc passar com a populista, puc passar com a conspiranoic, i no, a vegades les circumstàncies és que inevitablement et fa sospitar. Va, que de seguida arribarem a 2:15, actualitzarem la informació de serveis aquí a Migdia Cope, a Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Dicen que en esta vida hay que vivirlo todo. Viajar, bailar, reír y soñar. Atravesar desiertos para llegar más allá. Sentir el arte y sentirte parte. Escuchar el silencio o romper la hora a la hora que tú quieras. Aragón. El lugar para vivirlo todo.
Rendimiento imparable, diseño incomparable, la moto que te lleva a otro nivel por...
Tiri, tiri, tiri.
Lo que es de otro nivel es el seguro de moto de Línea Directa. Puedes tener asistencia en viaje desde el kilómetro cero y además aseguran todo tipo de motos.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro, directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis, sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, 35 años a tu lado.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
¡Que vivan los cambios! Entra ahora en cofidis.es y solicita tu préstamo. Sin cambiar de banco, con atención personalizada y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Oye, después de las vacaciones dejo la casa de la playa vacía. ¿Cómo la protejo de ocupaciones?
Mira, tengo la solución. La alarma antiocupación de Securitas Direct, que refuerza la protección de la puerta con su cilindro de alta seguridad y alerta por manipulación, para evitar que entren.
¿Y si pasa algo en la casa cuando no estamos y tiene que ir alguien?
Ningún problema, porque podrás abrir desde el móvil la puerta a quien quieras.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El cambio de tiempo, no sé si el dolor no te deja dormir, si estás cansado de tu dolor, si el dolor no te da esa calidad de vida que necesitas, pues hay una solución definitiva. Curamento, de Laboratorios Clinitec. Marta, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días a todos, y así es, si no duermes bien por el calor, el cansancio, el agotamiento, en ese cambio de tiempo en primavera es cuando también, aunque ya estamos más bien a verano, ¿no?, que también cuando hace más calor también pues el cuerpo se resiente muchísimo más. Entonces, Curamento de Laboratorios Clinitec, ya sabéis que nosotros nos preocupamos muchísimo de tu salud, y yo quería explicarte y hablarte del tratamiento, porque la verdad que han llamado muchísimos oyentes aquí de COPE interesándose por ese producto, porque has tomado de todo, has probado de todo, pero sigues con ese dolor articular, y cuando hay un cambio de tiempo, que en estos días en algunas zonas se va notando, pues ese dolor articular en las rodillas, en la columna, en una troncanteritis, cualquier molestia que tú tengas, con Curamento, es un potente antiinflamatorio analgésico natural con registro sanitario, que la clave es su fórmula, que es totalmente natural y está clínicamente probado, que no daña ni tiene ningún efecto secundario, porque os recuerdo, no es un medicamento, es un potente antiinflamatorio analgésico natural, que es su compuesto a base de que es natural, es a base de plantas, vitaminas y minerales, lo que significa que no tiene ningún efecto secundario, que no interfiere con ningún medicamento que estés tomando. Sobre todo, cualquier molestia que puedas tener, es un tratamiento de choque de 3 meses, con Curamento notarás cómo esa inflamación interna y cómo te va a dar muchísima más energía, porque cualquier inflamación, hinchazón, migrañas o cualquier patología que puedas tener en las articulaciones, llamando al 900-494-134, repito, 900-494-134, la solución definitiva se llama Curamento y de Laboratorios Natural Clinitec. Le vas a decir adiós a ese dolor que te levantas por la mañana, y sobre todo los lunes, que te levantas como más cansado, agotado, te duele las articulaciones. También es importante cruce el peso. Yo siempre os recomiendo que un plan 1-2-3, hazte un plan 1-2-6 y hazte un Curamento, que te sentirás de maravilla. Vamos, ajá, ese va a ser tu verano tomando los productos de Clinitec. Pero para aquellas personas, repito, cualquier dolor, inflamación de artrosis, artritis en las articulaciones, epicondilitis, el codo, troncarterite o la columna, cualquier dolor que tengas o fascitis plantar, Curamento y el plan 1-2-3, productos naturales que te vayan a ayudar a que tengas calidad de vida. Ya sabéis que el Laboratorio Escrite te lo envía a tu domicilio para que empieces a tomarlo cuanto antes, y te va a quitar esa inflamación y lo vas a notar a los pocos días. Si llamas de parte tuya, Cruz, se van a llevar además una promoción estupenda. Curamento tienes que tomarlo de continuo, una cápsula por la mañana y otra por la noche. No tienes que tomarlo, o sea, que no lo puedes tomar en cualquier momento de la mañana y de la noche. Y Curamento hoy te va a regalar el gel Dólar Gel, que es el complemento perfecto para cualquier contractura, un golpe, un no sé, cualquier dolor que puedas tener, que te despierte por la noche en la rodilla, te lo pones y ya verás cómo te calma el dolor al momento. Curamento de Laboratorios Clinitec. Llama 900-494-134. Ideal también para diabéticos y el colesterol.
Marta, muchas gracias. Buenos días.
A ti.
Adeu, adeu. Va, que de seguida arribarem a 2:15, actualitzarem la informació de serveis aquí a migdia COPE a Catalunya i Andorra. Per cert, no sé què tal estàs del teu cor. Doncs ja sabeu que INSCOR és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya, que cuiden del teu cor i realitzen consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris, i ofereixen aquesta atenció ràpida i programa la teva visita, la visita per quan tu necessitis. Ja sabes tota la informació a la web. INSCORBCN.com, INSCORBCN.com. Ara sí, arribem a 2:15. Calor, ja podem avançar. Calor i més calor. De seguida ho ampliem.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Vive una experiencia única en Eurostar Sitges.
Eurostar Sitges.
Ven a cenar y te invitamos a dormir. Disfrutarás de una cena degustación con música en directo en nuestro restaurante La Punta y podrás dormir en una de nuestras habitaciones doble superior con desayuno buffet incluido. Haz tu reserva en www.eurostarsitges.com con el código Ven a cenar. Eurostar Sitges, tu oasis de lujo muy cerca de Barcelona.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-8-28-39-30.
COPE Catalunya i Andorra.
Missatge important per a les empreses de l'àrea metropolitana de Barcelona. Amb els ajuts Crea Feina de Barcelona Activa, rebràs fins a 15.000 euros per contractar personal. Informa-te'n a barcelonaactiva.cat/creafeina2025. Més de 2 milions d'euros en ajuts a la contractació. Barcelona Activa, Ajuntament de Barcelona.
Ho escoltes?
Seguim, això és Esports Cope, a Cope Catalunya.
A Cope Catalunya.
Arrere, a Cope Catalunya i Andorra.
Acabem d'actualitzar els nostres equipaments tècnics per millorar la qualitat d'emissió de Cope Catalunya. La programació en català que cada dia escolteu milers de persones a Cope Catalunya amb la tecnologia que ens permet arribar amb la millor qualitat de so i la forma més efectiva de fer-ho possible. Amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia COPE des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Què tal, com esteu? Soc el José Miguel Cruz. Una abraçada per tothom, encantat de parlar amb vosaltres. Si us sembla, fem un repàs i una actualització de la informació de serveis i comencem per la meteo. El que podem dir aquesta tarda és una tarda de calor, de sol, sobretot a la... excepte Pirineu, Prepirineu, tota la resta tindrem un sol espaterrant, clar, calor i català, bàsicament. I al Pirineu, Prepirineu, núvols. Núvols que poden portar pluja al Pirineu Oriental. Estem parlant de comarques com el Ripollès, la Garrotxa, però tota aquesta zona igual algun ruixat pot caure. Res, no hi ha cap alerta activada, són d'aquestes típiques tempestes i ruixats relacionats molt amb la calorada i amb l'estiu, no? Demà dimarts ens aixecarem amb, una, amb un sol també radiant a tot Catalunya. A tot Catalunya, algun núvol que quedarà despistat per la zona sud, Terres de l'Ebre, possiblement, Costa Daurada, algun núvol arran de costa, però la resta sol i calor i temperatures a l'alça. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Estem intentant connectar amb el Servei Català de Trànsit, però ja sabeu que, a més, si he de fer una revisió mentre dono temps, que el sol continuarà lluint durant tota la tarda de dimarts, eh? Vull dir, és una qüestió. Va, arriba el trànsit. Roger Serra, Servei Català de Trànsit. Bon migdia, benvingut.
Què tal? Bon migdia, moltes gràcies. A veure, en general, calma en aquesta xarxa viària. Comentar-te un parell de punts a la demarcació de Tarragona. Tenim unes obres a l'autopista AP7, al tram de l'Ametlla de Mar. Hi ha un carril tallat en direcció sud. Aquí sí que s'ha entès la marxa, almenys 3 quilòmetres. Molta prudència en tota aquesta zona de l'Ametlla de Mar. Com et deia, obres AP7 en direcció sud. I també a l'AP7, però ja a la zona de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, aquí tenim un accident que talla carril també en direcció sud. Aturades, de moment, relativament puntuals, d'un quilòmetre aproximadament, també molta prudència en aquest punt, AP7, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant en direcció sud. A banda d'aquests dos punts, però, com et deia, de moment, a la resta de les principals carreteres i autopistes catalanes, circulació còmoda i fluida.
Moltes gràcies, Roger, que tinguis una bona tarda.
Igualment, a reveure.
L'actualitat esportiva amb l'Albert Díez. Albert, com estàs? Benvingut.
Molt bé, senyor Cruz. Vostè què tal?
Jo gràcies, molt bé. Encantat que estiguis aquí.
Un autèntic plaer, ho sap vostè.
Hi ha novetats de mercat o què passa?
Sí, hi ha novetats. Sí. Miri, està vostè esperant alguna cosa a aquesta hora?
Estic esperant a Pedro Sánchez.
Doncs jo estic esperant a Joan García. És a dir, que es faci oficial per part del Futbol Club Barcelona el fitxatge del fins al moment porter de l'Espanyol. El divendres, recordem, contextualitzem el jugador, perquè ha de ser el jugador, a través dels seus advocats i representants, va pagar la clàusula de sortida a la seu de la Lliga de Futbol Professional, que ja ha notificat a l'Espanyol i també al Barça, doncs, que aquest abonament, aquest pagament s'ha fet, òbviament, en totes les operacions del Futbol Club Barcelona, per una raó òbvia que vostè entendrà, amb el passat més proper del conjunt blaugrana, es miren amb lupa. Falta la oficialitat del fitxatge de Joan García. Hauria de ser avui? Hauria de ser avui. Abans de les 3 que tenim programa, aniria molt bé. I després les derivades. I és a dir, un cop sigui oficial, donem a l'F5 per actualitzar què passa amb Marc-André Ter Stegen, que de moment continua al Futbol Club Barcelona i no tenim novetats que tingui una posició contrària. I sobretot l'altra pregunta, què farà l'Espanyol amb els més de 25 milions d'euros que li cauen?
És una bona injecció per intentar buscar reforçar la plantilla.
Sí, però aquí també hem de tenir present si, ja li dic que no, tots aquests calés van directament a poder reforçar la plantilla. Però donarem resposta a partir de les 3 a l'edició d'avui de Esports Cope. Notícies del dia. Ha fitxat el Futbol Club Barcelona, el Barça femení, el que era un secret a veus. Fitxa Laia Alexandri, defensa de Santa Coloma de Gramenet, catalana, deixa el City, fitxa pel Barça fins al 2029. Internacional amb Espanya, la veurem a l'Eurocopa, que comença d'aquí uns dies, d'aquí unes setmanes. I la cita del dia, en l'àmbit que ens toca, Palau Blaugrana. 2-9, 20-30, Barça, Liceu, segon partit de la final pel títol de la Lliga d'hoquei patins. Ja va guanyar el Barça 6-3 al primer, és a dir, en cas de guanyar avui se li posaria molt de cara. Tot això i moltes més històries, però aquests són els grans titulars per on caminem ara mateix.
Albert Díez, moltes gràcies.
A vostè, senyor Cruz, bon programa.
Cuida, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzarem aquests titulars i d'altres a Esports Cope. Bé, de seguida parlarem del phishing. Què és el phishing? Què és el phishing? Com ens podem protegir des d'un punt de vista legal? En parlarem de seguida aquí a migdia, a Cope, a Catalunya i Andorra. Però abans, parlem de feina. Parlem d'ajuts per la feina. No sé si coneixes els ajuts Crea Feina 2025. Doncs és la subvenció que llença l'Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa per donar suport a les empreses que contractin nou personal i impulsar la creació d'ocupació de qualitat a la ciutat. L'import és de fins a 15.000 euros, tot i que varia segons el perfil de la persona contractada, clar. Consulta els perfils específics i les quantitats al web barcelonaactiva.cat/creafeina2025 barcelonaactiva.cat/creafeina2025. Pot sol·licitar l'ajut fins al 19 de setembre.
Hacienda podrá acceder a las operaciones bancarias a través de Bizum que hagan autónomos y empresas.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Será a partir del año que viene y sin límite de cantidad.
Sí, nos hemos encontrado, Ángel, con esta medida en un boletín oficial del Estado.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira a tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
Es que no solo es la matrícula, están los libros, era un ordenador, se irá de gas,
¡que sí, cumple cuatro!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre, tu referente en planificación financiera.
Entonces de los ladrones la alarma nos salta.
Sí.
Y da igual lo que hagamos.
Salta.
Pero el gato se está moviendo.
Al gato no.
Y no somos...
No somos gatos.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas, también la notan ellos. Con el servicio Pet Ready, la alarma no salta con tu mascota. Llama al 900-351-351 o contrata en tiendas Movistar y Banco Santander. Ahora instalación gratis. Movistar Prosegura Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
En Alcampo celebramos el medio año nuevo con un aniversario lleno de ofertas.
Espera, espera, has dicho el medio año nuevo. Tendré que preparar una cena especial, que en mi casa son muy exquisitos.
Bueno, pues te da tiempo, que del 17 al 30 de junio el aceite Suroliva Virgen Extra de 5 litros está a 17,95 euros. Vamos, que el litro te sale a 3,59.
Ah, bueno, entonces sí.
En Alcampo sales ganando.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
99 nuevas, dos gafas de marca por solo 99 euros. 99 nuevas, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar del phishing. Últimamente esto del phishing se ha puesto en marcha y hay nuevas sentencias sobre el phishing. Pero realmente, ¿qué es el phishing? ¿Cómo podemos protegernos? ¿Qué podemos protestar? ¿De qué podemos quejarnos? Más allá del pataleo y de la rabia, ¿qué podemos hacer? Vamos a hablar con Sergio Ortega, que es miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarines Law & Economy. Así que te doy la bienvenida, Sergio, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, partamos de la base. ¿Qué es exactamente el phishing?
Pues a ver, el phishing no deja de ser una técnica de ciberdelincuencia, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de un delito informático llevado a cabo por un ciberdelincuente que mediante una técnica engañosa suplanta alguna o se hace pasar por una entidad legítima, un ente público, alguna entidad financiera, una empresa X. ¿Y para qué? Para solicitarte o para que le des una serie de datos confidenciales de tu persona, generalmente los datos bancarios. Y a partir de aquí, ellos poder realizar una disposición patrimonial en contra de tu voluntad y que ello te genere un perjuicio.
Vamos, económico. Te roban engañándote.
Exactamente.
Básicamente es esto.
Exactamente.
¿Eh? Y hay novedades acerca de todo esto, ¿no?
Sí, hay una sentencia reciente del Tribunal Supremo, la más alta instancia judicial en este país, que nos viene a decir que es la entidad bancaria, el banco, del que tú eres cliente como consumidor,
¿sí?,
la que tiene obligación de reponer en tu cuenta bancaria aquel dinero que se te haya defraudado como consecuencia de una técnica de phishing, de una técnica de ciberdelincuencia, ¿vale? ¿Por qué? Porque el banco es el que se encarga de custodiar tu dinero. Es el que tiene el encargo de custodiar y de manera diligente encargarse de que tu dinero esté protegido. Por lo tanto, si no puede demostrar que tú has llevado a cabo una negligencia o una imprudencia muy grave, es el banco el que tiene la obligación de interponer mecanismos de seguridad en tu cuenta bancaria y en el caso de que estos mecanismos fallaran, es el banco el que tiene que reponer.
El responsable, sería el responsable en este caso, ¿no?
Exacto.
Entonces entiendo que se está protegiendo más al consumidor, ¿no?
Exacto, exacto. Se está protegiendo más al consumidor y no solo al consumidor, ¿eh? Porque hablamos tanto de personas físicas como jurídicas. Es decir, si una empresa sufriera un ataque cibernético en forma de phishing, también estaría respaldado por esta jurisprudencia del Tribunal Supremo y el banco tendría que reponer el dinero. Y esto, cruces, porque en muchas ocasiones, a día de hoy, nos vemos obligados a utilizar la banca digital,
claro, no,
todo este tipo de sistemas.
Pero en infinidad de ocasiones.
Exacto. Sí, entonces, sí. Si a nosotros nos obligan a utilizar la banca digital, pues hombre, el banco tiene que tener unos mecanismos de seguridad que nos garanticen que este sistema sea seguro.
¿Y cuál sería el procedimiento para reclamar?
Pues una vez hemos sufrido un ataque de phishing, siempre recomendamos ponernos en contacto con la entidad bancaria en el mismo momento o incluso antes de que esa disposición patrimonial se produzca, si tenemos alguna sospecha de que algo raro está pasando, advertirlo a la entidad bancaria siempre que podamos por escrito, ¿de acuerdo? A partir de aquí, pues si se hace una primera reclamación vía correo electrónico, lo que sea, la entidad bancaria y esta deniega la reposición del dinero, pues entonces ya tendríamos que hacer una reclamación un poco más formal, un poco más fehaciente, vía burofax, vía correo electrónico, certificado, lo que sea, solicitando, ¿vale?, estas cuantías y apelando a esta sentencia reciente del Tribunal Supremo. Si no, el banco aún así que puede pasar, el banco aún así se rechazara la devolución, sí, o el reintegro de estas cuantías, pues entonces nos tendríamos que plantear, como última instancia siempre, pero tendríamos que plantearnos la vía judicial.
Ajá. Pero bueno, dudo que una entidad bancaria, sobre todo si sabe que no va a ganar, se presente a una...
Bueno, hemos visto de
¿sí?
todo, pero...
¿Sí? ¿Lo hay? Bueno, supongo que, claro, en Talinas lleváis este tipo de casos.
Claro, ¿no? Exacto. Nosotros tenemos a personas especializadas en esta materia, que se encargan de llevar a cabo este tipo de reclamaciones, ¿vale? En muchas ocasiones, por suerte, pues como decimos, son la respuesta es estimatoria y el banco asume la responsabilidad. Pero bueno, hay otros casos más dudosos, pues que tenemos que ir un poco más allá y interponer algún tipo de demanda al banco o lo que sea. Pero generalmente, ya te digo, lo solemos resolver por la vía extrajudicial.
Bueno, como tiene... suele ser mejor,
sí,
y más,
exacto,
rápido,
exacto,
entiendo también,
sí,
¿no?
Sí, sí, claro.
Bueno, pero ya sabéis que toda la información, si queréis contactar con Tarina, si os ha ocurrido algo y preguntarles, pues ya sabéis que tenéis la web. En la web encontraréis toda la información. La web de Tarina es la One Economy. O podéis llamar directamente al 93 11 55 111. 93 11 55 111 es el teléfono de Tarina es la One Economy. Sergio Ortega, miembro del Departamento de Derecho Procesal Civil de Tarina es la One Economy. Oye, muchísimas gracias.
Un placer, Cruz. Hasta otra.
Hasta otra, gracias. Y a mí, li podía haber preguntado. Sí, marcha. Ya te preguntaré. Porque a él li podía haber preguntado sobre cuestiones de Delta Passagers. También a Tarina se podría haber preguntado. Però ja, tot arribarà en el seu moment. Sí, que ens queda molt estiu per davant. Bé, de seguida hem de parlar de moltes coses. Tindrem aquí el doctor Adolfo Vivar Badia per parlar d'oftalmologia. Ja sabeu que tots els dilluns el tenim aquí precisament per parlar d'això d'oftalmologia i que podeu enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com, radioconsultavision@gmail.com, o podeu també trucar al telèfon de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, al 93-301-3003, 93-301-3003, i tots els dilluns tindrem aquí el doctor Adolfo Vivar Badia per parlar precisament de dubtes o aportar coneixement i llum sobre problemes oftalmològics. Va, de seguida parlem amb ell. Però abans, anem a celebrar el 40è aniversari de l'Institut Català de Finances. És la Banca Pública de Promoció de Catalunya que commemora aquestes 4 dècades d'història que ha finançat més de 37.000 empreses, persones emprenedores i entitats per un import superior als 16.000 milions d'euros a través de la seva activitat en préstecs, avals i capital risc. El que diferencia l'Institut Català de Finances del sector financer privat, dos elements diferenciadors. El finançament a llarg termini per facilitar el retorn del deute i l'impuls a projectes i sectors estratègics per Catalunya, com ara pot ser la sostenibilitat, la reindustrialització i l'habitatge social, el qual pues, ofereix condicions financeres avantatjoses. Més informació? Doncs a icf.cat. icf.cat.
Si quieres mantener tu colesterol
¡lejos!
Ten cerca Divecol Forte, con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Salta el terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, Máster de Formación Permanente en Periodismo Deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Tan sorprendente que casi parece la guerra de Gila. Hace unos días Estados Unidos bombardeó posiciones de los hutíes en el Yemen. Bueno, pues esa operación militar se decidió y se comentó en un chat muy restringido del gobierno de Trump. Consejero de seguridad invitó por error a un periodista a participar en ese chat. Una colección de torpezas provocan que un chat ultra secreto se acabe filtrando a un periodista la mayor operación militar realizada por Estados Unidos en los últimos tiempos.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Parlem d'oftalmologia amb el doctor Adolfo Vivar Badía de l'Institut Oftalmològic Vivar Badía. Ja d'entrada et dono el telèfon de l'institut per si tens, si estàs buscant un institut oftalmològic, doncs mira, et dono el telèfon del doctor Adolfo, que ja porta uns anyets fent la seva feina, és a dir, que l'home alguna cosa sabrà de tot això. Et dono el telèfon 93-301-3003, 93-301-3003. I tenim un mail per si teniu qualsevol dubte en qüestions de problemàtiques o de patologies relacionades amb l'ull, per enviar un mail radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com. Doctor, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, molt bé.
Tenim avui aquí un festiu aquí amb nosaltres, eh?
Sí.
Igual que nosaltres, no, bueno, un festiu local, perquè avui és la segona Pasqua, no és festiu de tot Catalunya, però festiu d'algunes poblacions, entre elles Barcelona, en aquest cas, eh? Bé, avui, la setmana passada estàvem comentant de parlar de l'ull sec, i parlarem de l'ull sec. D'entrada, és obvi perquè la pròpia definició ho diu, però t'ho pregunto, Adolfo, què és o què vol dir ull sec?
Pues és un dèficit de llàgrima, de la llàgrima. Però
ho hem plorat tota la vida i ja no ens queden llàgrimes.
Pues no exactament. Però el dèficit pot ser, no només, o sigui, pot ser en quantitat, que és el que la gent pensa normalment, però també en qualitat. Quan diem en quantitat, pot ser per defecte, que és el que fem, però també per excés. Pot haver una, en un ull sec pot haver un excés de llàgrimes, després en parlarem.
I llavors es diu ull sec i hi ha un excés de llàgrimes.
Sí, hi ha un excés de llàgrimes, un excés de llàgrimes, d'una llàgrima que no és la llàgrima de l'orificar, sinó és una llàgrima de plorar.
D'acord.
I després també pot haver-hi el dèficit per a qualitat, que aquí és el que complica una mica el tema, perquè hem de parlar de diferents ulls secs. No hi ha un ull sec, sinó hi ha diferents ulls secs.
És a dir, que la llàgrima també té una qualitat, com si fos, jo què sé, anava a dir la sang, no sé si la sang també tindrà una qualitat en funció dels globus blancs, sí, o vermells, parlant de la qualitat, seria una qüestió similar, no?
Sí.
Perquè quan... O què notem quan tenim ull sec?
Però la primera sensació, la clàssica que hem tingut tots, la sensació de sorra. Sorra en els ulls, o tenim com un cabell, o que tenim com un cos estrany, com una cosa que ens ha entrat dintre, no? Una sorreta o que sigui. Però també pot haver-hi un excés de llàgrimes, ho hem tomat abans. Pot ser que en un moment donat del dia ens plora l'ull. I en altres moments, sensació de sorra. Sembla que ens tornen boig els ulls. També pot haver-hi borrositat. Això és molt típic. La borrositat al llarg del dia. Pel matí veig bé, per la tarda veig malament. Això és molt típic d'ull sec. També molèsties típiques. Entrar en un lloc amb aire condicionat. Entro en un magatzem, sí, gran, i l'ull ja comença a veure malament, molèsties, les llums ens fan cosa rara, i això ens desconcerta.
D'acord. I per què se seca? Per què seca l'ull?
Pues mira, perquè és un fallo d'una de les tres capes. La llàgrima és bastant complexa, té tres capes. La que toca a la còrnea, la llàgrima estaria per sobre de la còrnea, la que toca la còrnea seria la capa de mucina, que és com un pegament, serveix per pegar la resta de la llàgrima, i és típica que es produeixi en problemes inflamatoris de l'ull, conjuntivitis cròniques, conjuntivitis tòxiques, conjuntivitis al·lèrgiques. Això debilita la producció d'aquesta llàgrima. La segona és la capa aquosa, que és molt, molt, molt freqüent, sobretot en dones, en la fase menopàusica, superfreqüent aquesta, i també en polimedicació, en persones que tenen polimedicació, que altera la producció de la glàndula llagrimal. I la tercera capa, molt important també, la capa lipídica de greix, que és l'última capa. La capa lipídica té dues funcions, que és una, actuar com si fos un oli d'un,
sí,
motor, perquè la parpella
funcioni bé, sí,
per passar l'ull i no rasqui, i també per evitar que s'evapori la llàgrima. Per això es diu ull sec o evaporatiu als ulls que tenen afectada aquesta capa. Llavors, aquesta on es produeixen unes glàndules del labor de la parpella que es diuen glàndules de meibomio i que donen molta, molta patologia.
D'acord. I es pot diagnosticar, o com es podria diagnosticar, només per les molèsties? Només per tenir l'ull així ararós, ja pots dir, ostres, tinc ull sec. Doncs
pues clàssicament és el que es fa normalment,
sí?
en molts ambients. Però per fer per no cronificar el problema, és molt important arribar a un diagnòstic específic. Cada una d'aquestes capes té un estudi específic i d'aquesta manera podem saber què és la que està malament.
D'acord.
I a partir d'aquí es pot tractar.
D'acord. I quins problemes pot donar tractar-lo inadequadament?
Buah,
Molts, però bàsicament...
Sí, bueno, jo qualsevol...
bàsicament, la queratitis crònica...
No sé si fes bé la pregunta, si havia de dir com tractar-lo o no com no tractar-lo, en aquest cas.
La queratitis crònica, o sigui, molta gent que posa llàgrimes i la queratitis va a més. Dèficits en la qualitat de visió, cicatrius que poden quedar a la còrnia, tot això és molt important evitar-ho. És molt important tenir en compte que a vegades les gotes, les llàgrimes artificials, que és el tractament comú que es fa d'aquestes, és insuficient per solucionar un problema i s'ha d'estudiar en profunditat. Que això és un tema molt important de tenir en compte.
Doncs què et sembla si dilluns vinent parlem del tractament, més allà de les gotes, perquè les gotes seria el que coneix tothom, en tot cas. Què et sembla?
Molt, molt important.
Ens ho apuntem,
sí,
llavors,
apuntem.
Doctor Adolfo Villarbadia, moltíssimes gràcies.
Pues gràcies a vosaltres.
Que tinguis un bon dia.
Gràcies.
Doncs el doctor Adolfo Villarbadia de l'Institut Oftalmològic Villarbadia, que el tenim aquí totes les setmanes per parlar d'aquestes problemes o patologies que podem tenir en els ulls. Si teniu qualsevol problema, qualsevol dubte, o sobre una cosa que tingueu vosaltres, familiars, una cosa que teniu al cap, no cal que signeu fins i tot el mail, pot ser anònim, però podeu fer aquesta pregunta al doctor al mail radioconsultavision@gmail.com radioconsultavision@gmail.com. Dono també el telèfon de l'Institut Oftalmològic Villarbadia, que és el 93-301-3003. 93-301-3003. I la setmana que ve parlarem de les gotes. I ara parlarem de les coques de Sant Joan. Ja arribem a Sant Joan i tenim el què, com sempre, per parlar de les coques, de com seran, de què tenim, de què no tenim, de com han de ser adequades, de com diferenciar l'artesanal de la de no i quina diferència hi ha. I parlem amb el president del Gremi de Pastissers de Barcelona, el senyor Miquel Àngel Zaguirre. Miquel Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Què, com es presenta Sant Joan? Com són les perspectives d'entrada?
Bueno, les expectatives de venda són molt bones, perquè bueno, cada any les tradicions van a més i totes les celebracions, per sort, van lligades a la pastisseria. Tenim un país que totes les festivitats les celebrem així, no?, amb un dolç. I sí, no s'entén una revetlla de Sant Joan sense un bon tros de coca artesana.
Quines seran les coques que habitualment es venen per Sant Joan?
Les coques es vendran més cada any, el que són les coques artesanes i en formats tradicionals. Les coques clàssiques són les més venudes. Per exemple, la de llardons, la de pasta de fulla de llardons. Aquesta coca primeta de fulla amb els llardons és una de les que més es venen. I després, per altra banda, doncs, tot el que és la coca que fem amb pasta de brioche, que la podem fer amb pinyons, amb crema, amb fruita confitada, són les coques que més es venen. I la veritat aquesta, que ja fa molts anys que la gent també els agrada moltíssim, que són les coques que van farcides, aquestes coques de brioche, que les podem fer amb nata, amb crema o amb xocolata.
Oh, quina meravella. Bé, aquest any com estan els costos? Ha pujat el preu de la matèria prima? A quin preu mitjà podran trobar una coca artesana?
No, la veritat que aquest any podrem trobar preus molt semblants a l'any 2024. I des del Gremi de Pastisseria de Barcelona preveu que els preus de les coques a tota Catalunya es mantindran estables, perquè realment el cost dels ingredients no ha pujat. Com a molt, podríem trobar un petit increment que no arribaria ni el que més enllà de l'IPC.
D'acord. Ara faré una mica d'advocat del diable. Per què una coca artesana i una d'aquestes que trobem en grans magatzems?
La diferència,
sí.
Ah, com podem reconèixer, no? És el diferenciar una bona coca de Sant Joan, no? Jo crec que la gent que cada cop coneix millor on pot trobar una bona coca de Sant Joan i és a les pastisseries on pot ser més ben aconsellada i rebre un tracte més personalitzat. Però per reconèixer una coca, o sigui, la diferència que hi ha fonamentalment, doncs que una coca d'elaboració artesana de pastisseria està acabada de fer, que els ingredients són frescos i de qualitat, no porten conservants, i que les fem amb unes fermentacions molt lentes. Tot això fa que la coca agafi molt més aroma, molt més sabor i que siguin més tendres.
Quan estiga...
Hi ha ingredients, per exemple, com els llardons. Els llardons que nosaltres a les pastisseries fem servir són llardons naturals. No fem servir pasta de llardons, no?, que poden fer servir en un procediment industrial.
Quan es triga a fer una coca artesana?
Una coca, doncs, nosaltres quan comencem a fer la primera massa de perquè fermenti la coca, comencem 36 hores abans. És a dir, que tot el procés de fer una coca, des de que comencem, perquè no sigui una coca que estigui molt carregada de llevat, que això després al final són coques més passades, comencem 36 hores abans i anem fent que són aquesta pasta mare i mica en mica anem pastant la pasta de brioche, per exemple. Llavors, fins que el dia 23 comencem a coure totes les coques que tenim de... totes les comandes de coques que tenim.
Bàsicament, Miquel Àngel, estem parlant d'una tradició, com bé explicaves al principi, i dins d'una tradició es pot innovar? És a dir, podem anar més enllà a fer invents de coques o no? Això ho deixem pels grans xefs d'aquests que s'inventen coses.
No, jo crec que sí. Bé, els pastissers, mica en mica, van innovant i anem fent coses. Jo crec que per això que ja et dic, torno a dir que les coques artesanes i formats tradicionals i els sabors tradicionals són les que més es venen. Però sí que és veritat, no?, que mica en mica, doncs, potser fem alguna coca, no?, que amb sabor de cafè o amb tiramisú, o fem algun tipus de coca amb algunes fruites del bosc o alguna cosa així. Però realment, al final, la gent pot ser que sí que agafa alguna coca d'aquestes, però va a tanto segur. És a dir, que sempre s'emporten una full d'ardons i una coca de brioche, o bé farcida de nata o bé amb crema, i és el que més es ven.
Ho gaudirem, Sant Joan, amb coques artesanes, que és la nostra tradició. Senyor Miquel Àngel Seguirre, president del Gremi de Pastisseria de Barcelona, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i bona revetlla.
Gràcies a vosaltres i moltes gràcies.
Bé, doncs ens ha donat temps a parlar de coques, que ja ho teníem previst ja de cara a la revetlla de la setmana que ve. I aquí estem, esperant que vingui Pedro Sánchez, continuem pendents de que surti. En principi ens havien dit, no, a 1:15. I mireu quina hora és, vull dir, aquest home igual s'ho està pensant i revisant el discurs. És igual, de seguida sortirà, suposo. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Una abraçada de qui els ha parlat José Miguel Cruz. Que tinguin una bona tarda.